Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen uns minuts a les 12 del migdia i jo se sent aquesta música i vol dir que comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Escolteu, avui tenim molts convidats i, per tant, la homilia que faig habitualment on que em queixo d'alguna cosa, sempre en nom de Déu, doncs no la faré. No la faré. I anirem directament als primers convidats que ja els tenim aquí, alguns, perquè els altres els connectarem telefònicament. Escoltem una mica de música per entrar. Som-hi! Ah, el Nocturn Opus 9, número 2 de Chopin. I per què hem posat Chopin? Hem posat Chopin perquè una de les funcions de les que parlarem és George Sand, i per tant té una relació directa. Però abans parlem amb els que tenim aquí. La sisena mostra de teatre alternatiu o altre teatre, ja no sé què és millor, què es pot dir millor, es celebra els dies 5, 12 i 19 de maig al Casino de la Floresta, com fa ja 6 anys. Bueno, jo diria que 7, perquè potser un any no es va poder fer. 2 anys es va poder fer.
Jo em penso que 8. Des de que van començar, crec que van passar 8. L'altre dia estava mirant i eren 8, perquè ja 2 anys que no... Bueno, l'any passat es va poder fer una cosa com un desagravi, però no era ben bé una edició de la mostra.
Bueno, el que ens ha parlat és en Carlos Tejedor, que és el coordinador de la mostra, i que una vegada més, un any més, està treballant perquè això sigui una realitat. Jo estic molt content que sigui així, Carlos, i a més penso que aquest any podríem posar un qualificatiu, és una mostra molt feminista.
Sí, des de luego, com a mínim molt femenina, és segur.
O molt femenina, d'acord.
Però...
Els adjectius a vegades es fa difícil, eh?
No, el cert és que ha estat una sorpresa, no? Quan després de fer la selecció d'aquesta, de sobte un dia dius, hosti, no, perdó. I resulta que no només són tot obres de dones, sinó que és que a més són dones polifacètiques, perquè són dones que fan el text, fan la interpretació, ho fan tot, no? I, bueno, ens va fer bastant gràcia pensar, bueno, pues mira, és una... O sea, suposo que en part és la realitat, i és que segurament les dones, en això que han començat a empoderar-se, pues és que ja estan a tot arreu, per tot arreu, afortunadament, i, bueno, és la demostració de que això és així.
I probablement el públic també serà més femení que masculí.
És probable, també. També és probable, de totes maneres, en allò del públic i el teatre, les meves observacions són que cada vegada el públic o masculí o femení és, sobretot, comença a ser tercera edat. O sigui, els joves al teatre sí que hi ha, que van, però els hi costa més. I com que les dones tenen una pervivència major que els homes, també és normal que si només anem gent més gran, doncs que siguin més la proporció de dones.
Jo diria de les maneres que la raó que hi hagi més dones no és aquesta, que és estrictament cultural, diria. Perquè si féssim teatre amb una pilota, iria més o més, segurament. Falta una pilota.
Ja.
Una pilota, sigui gran o sigui petita. Una pilota. Ha d'haver una pilota pel mig. Oriol, mira'ns la primera comunicació. Ara ens passarem precisament amb l'autora i la intèrpret de la primera obra que es fa el dia 5, que precisament és Batec, i que esperem que ens expliqui una mica de què es tracta. Jo segueixo pensant que hi ha una necessitat molt gran d'aconseguir que aquestes generacions més joves vagin al teatre, que ho entenguin no com una cosa, diguéssim, estreta, feta, reduïda, sinó tot el contrari, creativa, imaginativa, i que a més doni possibilitats. I ja tenim a la Caterina Florit al telèfon. Bon dia, Caterina.
Bon dia, què tal?
Molt content de poder escoltar-te, encara que m'agradaria més que poguessis estar aquí amb nosaltres. Però això, en fi, les dificultats són les que són. A veure, BATEC, Catalina, què és BATEC?
Bona pregunta. BATEC és una trilogia de tres històries separades però enllaçades entre elles, de dones majors, dones que ara són una mica la generació de les nostres àvies o fins i tot més grans, i que d'alguna manera no han pogut decidir per qüestions socials el que desitjaven fer amb la seva vida, no? Si desitjaven estudiar, si desitjaven casar-se o no, tenir fills o no, i d'alguna manera volia posar veu en aquestes dones a partir d'algunes entrevistes reals que vaig poder fer, posar-li veu i saber com aquesta generació s'ha hagut d'enfrontar en aquesta frustració que els hi han imposat.
Com va sorgir la idea de fer-ho, Catalina?
Va sorgir una mica a partir del que jo havia vist a les dones de la meva pròpia família. Crec que tots i totes tenim àvies que s'han sentit així i moltes vegades no ens hem aturat a pensar que volen aquestes dones, no? Com hagués estat la seva vida si haguessin estat completament lliures, donant per suposat que elles ja els agrada estar a casa, ja els agrada fer les feines, o que han estat malaltes amb malalties mentals un poc perquè sí, i no ens aturem a pensar que aquestes dones tenen una base de molts anys de frustracions i de limitacions acumulades, no? I era posar-hi veu en aquesta generació.
A més, amb aquestes obres, amb aquestes tres peces, el que fas és contrastar la presència d'aquestes diferents dones, que en aquest cas interpretes tu, amb un home, amb una figura masculina. I això, sí. Aquest contrapunt...
Aquest contrapunt va sorgir de manera molt natural, perquè jo crec que també tenia ganes també de treballar més amb l'Albert Trià i va sorgir per la primera de les històries, però en realitat també pretén ser una mica el reflex de la societat actual, no? És una convivència d'homes i dones i també posar el reflex que aquests homes es puguin emmirallar una mica en aquestes dones, no? Que moltes vegades sembla que les assumptes de dones només són de dones i està bé també... dir-li a un home, escolta, mira, això és el que ens ha passat, això és el que ens passa, i també està bé que tu ho vegis, que tu ho analitzis i que tu mires d'entendre tant com jo, com a dona d'una altra generació, també he de fer.
Perquè el fet de la vinculació de les tres peces està amb les dones, efectivament, però a més hi ha una vinculació personal, és a dir, el personatge de cada una de les dones a la vegada té una relació entre elles? O són peces...
No.
Independents totalment.
Són peces independents, o sigui, la vinculació que hi ha entre elles és realment el fet de que les tres s'han hagut d'enfrontar la frustració, que és una mica el que expliquen, i les tres peces es diferencien en com aquestes dones han enfrontat aquesta frustració, a través de la imaginació, a través de la bogeria, a través de la resignació. Cada una d'elles té matisos amb una història pròpia, per veure, i són tres recursos, n'hi ha 50.000 més, no?, de com aquesta generació s'hi ha enfrontat, però sí que era important almenys marcar els tres que més sentia que predominaven.
I són èpoques diferents?
O sigui, són dones d'una mateixa generació, però sí que el plantejament està agafat en moments diferents d'aquesta generació.
Teniu una direcció d'en Jaume Badaula, que, bueno, que tothom el coneix més com a actor que no pas com a director. Això devia sorgir entre vosaltres perquè tenim una relació prèvia.
Sí, en Jaume Badaula i jo som companys de l'Institut del Teatre, molt amics de fa molts anys ja, i junts vam crear aquesta companyia a Flell Teatre, de la qual els dos som directors artístics, i ja des de la creació d'aquesta companyia, que anem treballant doncs, quan ens ho permeten altres projectes, la idea sempre ha estat una mica que jo m'encarrego més de la part de dramatúrgia, que és un treball que m'agrada molt, i ell sí que s'ha anat encarregant molt de la part de direcció, perquè també és un treball que, tot i que no es sàpiga, en Jaume és un gran director i també li agrada molt.
Molt bé, Catalina, doncs escolta'm, molt content de poder parlar amb tu i que ens expliquis aquesta obra, que per cert la vau estrenar quan?
La vam estrenar ja fa temps, perquè la vam estrenar just abans de que comencés la pandèmia, després es va haver d'aturar un temps llarg per la pandèmia, i des de llavors doncs, anem fent bastant bolos, o sigui que molt contents amb el resultat.
Molt bé, doncs escolta'm, el dia 5 de maig al Casino de la Floresta, a les 9:30, a 9:45, tindrem Batec, l'obra de Catalina Inés Florit, tal com ens has explicat, i amb molt d'interès en poder-la veure, a veure aquesta realitat que, malauradament, doncs és la que és. Moltes gràcies, Catalina.
Vinga, a vosaltres.
Fins a la propera.
Fins a la propera, adéu.
Molt bé, doncs ja hem parlat amb la Catalina i ara hem de parlar amb les persones que tenim aquí dins de l'estudi, que ens estaven esperant. Jo veia ja que l'Àngels anava apuntant. O sigui que es nota perfectament que és una creadora, i a mesura que anava parlant amb la Catalina i ella anava fent les seves notes. Ai, com sou, els del teatre, és que sou terribles.
Si t'està escoltant algú dels que han treballat amb mi, ja diran, esclar, la Imar apunta.
Bueno, doncs escolta'm, Àngels Aymar, molt benvinguda altra vegada en aquest estudi.
Moltes gràcies, ben trobat.
I tenim una persona que no havia vingut mai, l'Elga Carafí. És Carafí o Carafí?
És Carafí.
És Carafí. Uh-huh. Acosta-te'l a mi, és Carafí. Uh-huh. Molt bé. Uh-huh. Doncs que són les dues intèrprets, però a la vegada l'Àngels és l'autora d'una obra, que és la segona que es farà el dia 12, el Casino de la Floresta, i en aquest cas és una altra cosa... O s'assembla una mica?
M'agrada molt que es la... És com una... M'agrada que és com una mena de continuació, perquè la primera es diu Batex, i nosaltres anem Orígens, no? I nosaltres també són tres dones, al final són quatre, però la diferència és que nosaltres passem de generacions, són diferents generacions. Revisitem la memòria. Però el que sí que hi ha en comú, penso... és que les dones d'avui que hem vist a les nostres mares, àvies, tietes, besàvies, etc., que hem conegut les seves històries i hem vist les limitacions que van tenir o les lluites que van fer o les poques eleccions que van tenir, aquí sí que crec que lliguem les dues autores al sentit de dir hem de dir alguna cosa, és que no ens podem quedar callades davant d'això, no?
I a més, tal com apuntava abans el Carlos, cada vegada n'hi ha més. I no únicament en teatre, sinó en cinema, per exemple, últimament, una quantitat de directores noves fent una quantitat d'obres.
Però clar, quants anys fa que no podem parlar?
Molt. Mm-hmm.
Doncs hauran de passar almenys.
I en alguns casos, Àngels, a les que volíem parlar tampoc se'ls deixava.
No, no, per això...
Les que ho intentaven.
Oh, i tant.
Que volíem la tercera casa, el George Sand, per exemple. No?
Exacte. I després que hi ha dones que en el seu moment, que això també ho hem de veure, ens van ablanar el camí molt. Van fer molt perquè estiguem on estem ara, no? I d'alguna manera és això. Ella va directament a persones grans i que, en el fons, jo crec que això està molt bé perquè és una reivindicació de que a partir d'una edat, en tots els sentits, perquè, mira, només amb els sentits ja de la jubilació, no? En el sentit social del que, després d'haver estat treballant tota la vida, o sigui, el poc reconeixement que té la gent gran en tots els àmbits. Dius, escolta, ja no només per experiència, sinó també per la feina, pel que has deixat en aquesta societat, quan hauries de viure d'una manera millor, recollir els regals de la vida, recollir tot el que has anat sembrant, és quan es fa més palès l'oblit. I això ens sembla molt malament.
I si comencem i si afegim això, que la dona habitualment està cobrant un 25, 30, un 40%,
aquí...
menys que un home, fent exactament el mateix, i a vegades millor, doncs aleshores ja...
Ja ha servit una mica per, per pal·liar la humilia que avui no has fet, no? I hem fet la queixa avui.
Exacte. Explica'ns una mica com, de on surt la idea. O sigui, quan comences a pensar, vull escriure això?
Doncs perquè tenia ganes de treballar amb algú altre, amb alguna altra disciplina, però molt amb el ball. I va venir per un encàrrec que em van fer i va anar derivant i estava buscant obres, de petits monòlegs d'altres d'obres d'altres persones i sobte vaig dir, però per què, si tinc els meus? I llavors vaig recuperar aquests personatges, excepte, no, tots, d'algunes altres obres que tinc i els vaig lligar com si, de fet, fos jo, que sóc la que interpreto en aquell moment, que trobo un vell quadern on han escrit aquestes dones parts de les seves històries i aquí els lliguem tots, els trenem amb música també, amb dansa, sobretot amb gest, que es complementa, que dialoga, que arriba allà on la paraula no arriba o s'acopla en el moment que la paraula es diu, no? I la reforça i li dona més color.
L'Helena, que està escoltant-te molt atentament, que suposo que t'ha escoltat molt, perquè si no ha fet aquesta obra, com ho reps tu? O sigui, quan l'Àngels et parla, fem això, i ho farem d'aquesta... Com ho reps? Perquè tu havies fet, i fas, dansa contemporània, de tipus, tota mena de dansa.
Tota mena de danses. I estic més especialitzada amb el flamenc, però porto el flamenc com una... és com una eina per mi, no? És com una... És un llenguatge. Llavors, el ritme i l'espai és una altra manera. Los recortes, no? I tota aquesta cosa que té el flamenc, l'utilitzo. Llavors, a mi quan em va trucar l'Àngels, jo la coneixia de veure-la, però del món, diguem-ne, no la coneixia. I em va fer molta il·lusió. Llavors, bueno, vaig escoltar molt bé la seva proposta per jo poder fer aquesta metàfora que ella vol explicar amb aquests textos i jo els transformo i expresso amb el meu cos i amb la música, perquè també hi ha moments que ho fem amb un pandero, no? Fem una mica de música i tal. I és com fer la metàfora de lo que ella vol explicar. Jo només faig amb el meu cos complementar el seu text i les seves històries.
Simultàniament.
Simultàniament, sí. Una manera de
complementar. A cada escena és diferent, no?
Cada escena és diferent, sí.
Moments que és simultània, moments que és després.
Perquè, clar, si tu presentes diferents personatges, vol dir que a la vegada també potser tu físicament, des del punt de vista de
transformació,
també
vols dir.
Fas una transformació,
sí, però
també.
Fem molt simple tot. Passem d'èpoques i de personatges amb detalls molt puntuals.
Sí.
Bàsicament vaig canviant com de xal.
Canvi de roba, un barret sense barret.
Una cosa molt simple, perquè pensa que comencem a la Cuba dels indians. De fet, abans, amb una mena de santera, que en diuen a Cuba,
sí.
Que parla dels orígens, no? Explica com un conte que s'expliquen allà de com... De fet, és una barreja de contes cubans i africans que expliquen com la Terra va deixar de ser el paradís, que no és com Adán i Eva, sinó s'explica d'una altra manera, que està molt bé, amb un sentit molt de la força que té la Terra per transformar-nos.
I la diferència que fas en diferents personatges és precisament anar evolucionant a partir d'aquesta època inicial?
Exacte, a partir d'aquesta època inicial, que passa en aquesta època de Cuba, on va una indiana, que sempre parlem dels indianos, doncs no, aquí és una dona la que va i combat contra l'esclavisme, no? Després fem un salt bastant gran, perquè anem a una dona anciana com de la guerra civil. I després anem a un personatge que explica... la guerra civil podria ser la guerra o qualsevol guerra, d'alguna manera, és situació de guerra. I després l'altre personatge, que és el personatge aquell que ha viscut en la república, que pot ser qualsevol república, és a dir, quan estàs vivint en un país on s'ensuma la llibertat i com la guerra talla.
M'ha agradat molt això de s'ensuma la llibertat.
Eh? Sí.
Sí, no, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt perquè... Hi ha qui també l'ensuma i aleshores l'ensuma però a la contra. Aquest és el problema.
I en l'últim que ve a un personatge d'ara, que d'alguna manera és conseqüència que figura, que és el personatge que ha començat explicant tota la història i que és el resultat de totes aquestes altres dones.
Molt bé, molt bé. Bueno, Elena, doncs si vols apuntar...
Elga.
Si vols apuntar alguna cosa més...
No, jo també explico que també utilitzem molt l'espai, anem com passant a l'escenari, van passant per espais, i això també t'ajuda a entendre molt millor aquest fil conductor.
Molt bé, doncs el saber el dia 12 tindrem Orígens.
Mm-hmm. I molt a venir, molt a venir. Sí, jo us volia donar l'enhorabona a tots dos, amb ell per resistir en aquest festival... que per això convoco a tothom perquè li donguin suport, perquè pugui seguir pervivint, i a tu pel programa, perquè fer un programa sobre teatre sempre és fantàstic, sobre les arts escèniques. Fantàstic.
Bueno, és la bogeria. I ara seguirem parlant de l'última obra, que es fa el dia 19, i ho farem amb l'Analia Puente, que està al telèfon. Analia, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Com estan? Bien, muy bien. Acá contenta de participar y ser parte de este festival tan bonito.
Bueno, tú después de María Antonieta te vas a Jorsan.
Exacto, hicimos María Antonieta y fue una experiencia hermosa, la verdad, de sacarla de un teatro convencional a hacerlo en un espacio como es el Casino de la Floresta, y ahora algo bastante distinto, más allá de que las dos tienen la coincidencia del escenario francés, ¿no? Pero muy muy distintas la una que la otra.
Bueno, George Sand es un personaje efectivamente que tiene una fuerza desde cualquier punto de vista, literario, pero también humano, sobre todo humano. ¿Y por qué escoger George Sand?
Mira, mis abuelos son de Mallorca. Y George Sand estuvo con Frédéric Chopin, que fueron pareja durante unos 8 o 10 años, en Mallorca, en un pueblo que se llama Valdemosa, y ahí estuvieron viviendo en la cartuja de Valdemosa. Y ellos estuvieron en esa celda y la pasaron fatal porque, bueno, no se adaptaron a las condiciones sociales de esa época. Ella, imagínate, en 1800 se vestía de hombre, fumaba... Estaba separada Chopin, que
y llegaron y empezó a llover y a llover y a llover y a hacer viento.
Exacto, y empezó a hacer un clima horrible, y Chopin con problemas pulmonares, entonces empezó a sentir, bueno, mal y bueno, pasaron la verdad bastante mal. Hay un libro que se llama Un invierno en Mallorca y bueno, y yo siempre he ido a vacacionar ahí y bueno, por este linaje de mis abuelos y esto. Después de haber hecho la experiencia con María Antonieta, me vino a encarnar a este personaje que me parecía entrañable también por el hecho de una mujer en esa época empoderarse tanto para defender sus derechos, más que nada, ¿no?
Tienes la directora, que es Jessica Walker.
Sí.
Y además la dramaturgia es tuya, pero también de Camilo Zafora.
Exacto, es de Camilo Zafora, que es el mismo equipo que hicimos María Antonieta, el mismo equipo lo volvemos a repetir porque, bueno, es el equipo fijo ahí de creación, ¿no?
Y sí. Te acompaña al piano Elke San José, que evidentemente debe interpretar Chopin.
Exacto, la puesta en escena... es Jordan y también Chopin, ¿no? Que es el que que interpreta temas de Chopin, improvisaciones también, y bueno, es un diálogo, ¿no?, entre el texto, la música, la poesía, y bueno, que ahí cuento su vida, cuento su experiencia en diferentes con sus diferentes amantes también, porque ella fue una mujer muy muy libre en ese sentido, ¿no? Y con de Musset, también con Chopin, hay un momento de la escena que representa también lo que fue Mallorca. Entonces, bueno, es un viaje, ¿no? Un viaje entre la música y el teatro.
En tu caso, Analia, ¿este personaje te llena más que María Antonieta?
Mira, son muy diferentes, porque este me lleva a un lugar mucho más profundo. Me la tuve que trabajar mucho porque esta señora, más allá de que en la época también el lenguaje es distinto, y yo me tuve que adaptar mucho a otro tipo, ¿no?, de expresión, también ella es muy bueno, es escritora, ¿no?, y tiene otra profundidad. Y María Antonieta tiene un juego que es más desde lo absurdo, lo divertido, hasta llegar a lo dramático. Entonces, que George Sand es más desde una historia y encarnar una sí, desde su fuerza, ¿no? Su fuerza para haber logrado todo lo que logró, de haber escrito más de 100 publicaciones y firmar con un seudónimo para que la pudieran leer, ¿no? Esa fuerza de que ella, gracias a su fanatismo por la escritura, ¿no? Y que no lo soltó jamás. Bueno, a mí me hace también como este espejo que hacen los personajes a una vida propia, de cuando a mí me pasa con el teatro en sí, ¿no? Que es algo que está en mí, en mi vida, y hay veces, eso ahora tuve una hija hace poco, con una hija y todo, sale una fuerza que no se sabe de dónde, y ahí me identifico mucho con este personaje, ¿no? Con María Antonieta es otra historia.
Muy bien, Analia. Pues el día 19, el día 19, a les 21:30 també, dels quarts de 10, al Casino de la Floresta, George Sand, Mi vida es la vuestra, que esperamos ver todos. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Será un placer hacer ese teatro en esa puesta en escena, que es bastante peculiar también.
También lo es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Gracias.
I comencem a escoltar una música, perquè tenim un altre convidat, que suposo que hi ha arribat, estic veient aquí el seu agent a fora, ja el tenim aquí al costat, i Carlos, gràcies per haver vingut, Analia, no cal dir-ho, perdona, Analia, no, a tu no, perquè ja em passo.
Gràcies a vosaltres.
I?
Elga.
Gràcies per haver vingut, no us mogueu aquí un moment, i fins a la propera. Estem escoltant una cançó, una música, una peça, Neorealité, perquè tenim aquí el personatge central d'aquesta presentació, d'aquest concert que es fa al Teatre Auditori, avui a la nit a les 20 hores, a les 8 de la tarda. Steve Barakat, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Soyez bienvenus, ici ton temps, très honoré, pour votre présence, et à partir d'ara començaré parlant català.
Merci de me recevoir, merci.
Alors jo faré la pregunta, tenim en Josep Alcaina, aquí al costat. Josep, benvingut.
Benvinguts, gràcies.
I intentarem fer una cosa que sigui prou curta, però prou convincent, per explicar qui és aquest senyor.
Serà curt i convincent com la música d'en Steve Barakat.
Steve Barakat és un músic canadenc, va néixer a Quebec, i, com deia, avui farà un concert al Teatre Auditori de la seva música. Però ell va començar molt jove. Jo diria que Steve Barakat era un nen prodigi.
Tu as commencé très jeune. Tu es en quelque sorte un enfant prodige de la musique.
Effectivement, j'ai appris à lire la musique avant la langue maternelle, le français.
En Steve va aprendre la música abans de començar a aprendre a llegir la seva llengua materna, que era el francès.
En Steve Barakat és de pare libanès, de mare francesa, però evidentment domina els dos idiomes, francès i anglès.
Ton papa est français, ta maman est... Pardon, ta maman est française, ton papa est libanais, donc tu parles parfaitement les deux langues.
Absolument, et je suis toujours ouvert à apprendre une nouvelle langue. D'ailleurs, ma fille apprend actuellement l'espagnol, donc nous sommes très ouverts sur les langues.
És una persona molt oberta sobre les llengües, d'aquí que continua aprenent altres llengües, i la seva filla actualment està aprenent el castellà.
Jo he comprovat que ha fet una carrera per tot el món, ha viatjat per tot el món, però, si no estic equivocat, no havia actuat mai a Espanya.
Tu as traversé les 5 continents, tu as interprété ta musique de partout le monde, mais jusqu'à maintenant, s'il ne se trompe pas, c'est la première fois en Espagne.
Il y a un proverbe qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Donc voilà, me voici en Espagne pour la première fois, je suis très heureux, je connais l'Espagne depuis plusieurs années, je suis venu comme être humain, comme voyageur, mais me voici comme artiste maintenant. C'est un grand, grand plaisir et l'accueil des Espagnols et des Catalans est magnifique.
Més val tard que mai. He estat viatjant a través d'Espanya com a viatger, descobrint aquest magnífic país, però efectivament serà la meva primera vegada interpretant la meva música aquí.
Hi ha una cosa que ja volia començar de seguida a comentar, i és que Steve va començar amb la que considerem, que diem clàssica, música clàssica. Després va fer un salt una mica a buscar el que era una música diferent al jazz, però a continuació va començar també a fer crear utilitzant unes tecnologies, unes tècniques més diferents. Aquest pas com es produeix?
Tu as commencé ta carrière musicale en tant que compositeur de musique classique, tu as par la suite évolué vers le jazz, mais après, surprenamment, tu es passé à utiliser tout un tas de technologies que tu as adaptées et utilisées dans tes compositions.
Absolument. Je suis un musicien de l'ère technologique parce que au milieu des années 80, il y a eu cette grande révolution musicale avec l'apparition des ordinateurs. C'était vraiment une révolution. Donc, je fais partie, j'étais adolescent à l'époque, donc oui, j'ai pu bénéficier de la nouvelle technologie, chose que j'ai utilisée très, très jeune dans ma créativité.
Effectivement, utilitzar la música, per a la música utilitzar la tecnologia, a partir del moment en què hi ha el boom de les tecnologies, de la informàtica, i l'he utilitzat tant amb la meva composició com amb les meves produccions.
Hi ha un aspecte també molt interessant, i és que Steve ha participat en grans orquestres i a la vegada, quan has muntat el teu tipus d'espectacle, el tipus de concert, has incorporat grups petits i dansa.
Tu as travaillé avec de grands orchestres symphoniques, mais aussi avec de petits orchestres de chambre, et tu as même aussi utilisé et invité à tes productions des compagnies de danse.
Absolument. J'ai toujours été à la recherche de nouvelles aventures créatives. Et le fait de collaborer avec des artistes internationaux également, j'ai utilisé et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes ethniques qui travaillent en Asie, par exemple, en Asie du Sud-Est, où est-ce que j'ai travaillé avec des instrumentistes très traditionnels. Donc, j'aime aussi combiner la musique d'aujourd'hui à la tradition. Donc, oui, effectivement, je suis un explorateur et j'adore aller chercher des nouvelles sonorités partout et avec plusieurs types d'art également.
Es un explorador, sempre estic a la cerca de noves aventures, aventures creatives, sempre estic a la cerca de la trobada amb altres artistes que no siguin del mateix ram que el meu, d'aquí que també busqui i el contacte amb, no, amb altres ètnies que no siguin la meva, pròpiament, tant la quebequesa com la canadenca, com la libanesa, d'aquí que hagi tingut moltes col·laboracions amb grans creatius de l'Àsia.
Hi ha una particularitat, i és que no sé si tu estàs d'acord, i és hi ha un intent a vegades de qualificar la música d'una forma molt determinada, separada, i en canvi la música és àmplia.
Hi ha una tendència a classificar la música, alors que la música és quelque chose de très large.
Absolument, je pense que le rôle de l'artiste est de créer. Et le rôle des observateurs est de la qualifier dans différents styles. Effectivement, je ne me suis jamais restreint à qu'un style de musique. Je suis très ouvert et je pense que c'est à l'âme du créateur est aussi de ne pas entrer dans un propre carcan ou dans un propre style. Je pense que ça fait partie de la créativité de s'ouvrir.
El creador es veu obligat a no tancar-se a dintre de només un espai de creació. L'artista crea i l'observador classifica, però el creador no ha de classificar.
I a més, un altre aspecte també molt important, molt interessant de la teva carrera, i és que has fet un tipus de composició, a vegades, en aquest cas a l'himne de l'UNICEF, que t'ha donat a la vegada també un prestigi, però no un prestigi només musical, sinó també des del punt de vista de persona, des del punt de vista de col·laborador humanista.
Tes compositions comme l'hymne de l'UNICEF t'ont donné un certain prestige, mais non seulement au niveau musical, mais aussi au niveau de, en tant que personne, en tant qu'humaniste.
Absolument. Je pense que parmi les missions de vie de l'artiste, en ce qui me concerne, était aussi de pouvoir communiquer auprès des gens les valeurs, entre autres, de l'UNICEF, dont j'ai été ambassadeur pendant plus de 10 ans, ambassadeur de bonne volonté. Donc, parmi la mission de l'artiste, évidemment, il y a aussi la mission humanitaire de s'impliquer auprès de la communauté internationale dans ce cas-ci. Donc oui, je pense que parmi les rôles importants, c'est de pouvoir amener des choses positives à travers la musique, donc, dont l'UNICEF, qui est une organisation absolument importante pour l'équilibre mondial.
Una de les principals missions de qualsevol artista és, a través de la seva vida, poder comunicar els valors, valors com els que poden transmetre a organitzacions com l'UNICEF, de la qual vaig ser ambaixador durant 10 anys, i transmetre aquests valors a la totalitat, a tota la comunitat.
Hi ha un títol que m'encanta, que és Versers, Verser, l'himne de l'UNICEF, que és la chanson de l'Ecune, chanson pour dormir les enfants.
Oui, en fin de compte, l'hymne de l'UNICEF est une berceuse, c'est bien ça?
Je suis revenu à la base du geste le plus universel qu'un être humain peut porter à son enfant. Au fait, peu importe la culture, peu importe notre langue, la première chose que l'on veut faire, c'est bercer un enfant, c'est le confort, c'est le réconfort. Et c'était le symbole de l'hymne de l'UNICEF qui était de revenir à la berceuse, au fait, qui est le geste le plus universel qu'on peut poser pour réconforter malgré la souffrance, malgré le drame, malgré les guerres, malgré les difficultés. Bercer un enfant demeure le premier geste à poser, je pense, pour le réconfort.
Tu, teu traductor està preocupat perquè diu que li toca fer molt seguit, però que Josep, no et preocupis. Tu tradueix el que puguis ràpidament i si no, continuarem. No passaré, Steve.
Vaig tornar a la base. Vaig a...
Ves a la base, no et preocupis.
Vaig tornar a la base. En Steve també va tornar a la base. De fet, va tornar a la base de tot ser humà. Aquesta necessitat, aquesta gran virtut de tenir la gran sort de poder agafar entre les seves mans un nen petit i cantar-li una cançó, donar-li confort i a la vegada donar-li reconfort, extreure'l de tots els sofriments que pugui tenir en aquell moment de la seva vida.
Al marge dels problemes que hi ha, de les guerres, al marge dels problemes que hi ha, de tal, doncs donar aquest suport que tothom hauria de donar, que és un problema de tipus humanista. Mm-hmm. Un tipus de tipus humanista. Steve, quan tu treballes amb la música, quan tu prepares una nova creació, sobre quins elements et bases? Perquè suposo que és molt diferent quan vas començar que a mesura que vas posant anys, tot i que en tens 50, no? Aquest any. Estàs a punt de fer 50 anys.
Quels sont les éléments que tu utilises maintenant pour créer tes compositions? Est-ce que ce sont les mêmes éléments que tu utilisais au tout début de ta carrière, maintenant que tu as aux alentours de 50 ans?
Je pense qu'il y a deux phases dans ma créativité. Il y a la phase d'inspiration, c'est-à-dire le voyage, les rencontres, les tournées, les paysages. Donc ça, c'est la période où je m'inspire. Et ensuite, il y a le travail un peu plus de redonner, de retransmettre cette inspiration. Alors que c'est plus concret, ce moment de créativité. Je me retrouve dans un environnement, soit seul au piano, dans un endroit souvent très calme. Et là, je refais un peu les pages d'histoire de mes derniers mois, de mes dernières années. Et c'est dans cette phase que je sors, si je peux dire, la musicalité. Mais d'abord, je dois m'inspirer par les voyages et les expériences.
Treballem dos fases. La seva primera fase és una fase d'inspiració, en gran part gràcies als viatges que pot portar que el porten a través del món, de les trobades de les persones amb qui es troba, i després hi ha una segona fase, que és la fase de creació, en la que dona totalment llibertat a la seva fase de creació, retransmitint, utilitzant totes aquestes experiències que hagi pogut acumular en el decurs de la primera fase.
Estàs molt premiat al teu país, a Canadà, a Quebec sobretot. Tens una sèrie de consideracions de premis internacionals també. Creus que aquesta resposta de tipus, diguem, oficial ve derivada d'aquesta acció que tu fas, o que has fet sempre, dirigida també no només a la música sinó també al món, a la humanitat?
Tu as d'innombrables prix et récompenses. Une grande partie de ces prix sont au Québec, sont au Canada, ton pays. Est-ce que cette réponse de la part de la partie officielle, de la communauté, est aussi due à toutes les actions humanitaires que tu portes à terme?
D'abord, il faudrait demander à ceux qui m'ont remis les prix, à savoir les vraies raisons. Moi, ce que je sais, c'est que je pense que c'est très important de redonner à la communauté. En tant qu'artiste, je pense que nous avons un rôle de transmettre, d'être aussi un peu le pouls d'une certaine réalité sociétale. Donc, pour ma part, oui, j'accorde beaucoup d'importance à l'implication sociale, humanitaire, et d'inspiration aussi au sein de la communauté, que tout est possible aussi, parce que l'artiste, il est là pour un peu transmettre la notion du rêve et de la possibilité. On est dans un monde de créativité et de rêve. Donc voilà, je pense que oui, il y a un rôle de l'artiste, et il est important, ce rôle. Et j'ai toujours cru qu'il était important comme artiste de le transmettre à mes citoyens canadiens, libanais, mais aussi aux citoyens du monde.
Tout le monde.
Oui.
Ça est retourner à la communauté, ça est transmettre à la communauté. Ens hem d'implicar amb la comunitat i li hem de fer arribar que tot és possible, que hem de transmetre i fer veure a la resta de la comunitat els somnis que poden assolir.
I Neorealité, el que es presenta avui al Teatre Auditori, com està pensat? Què és?
Qu'est-ce que c'est Neorealité? Quel est le concept?
Neorealité, c'est un peu le fruit de cette pandémie. cette pandémie qui nous a tous amenés vers une situation de réflexion profonde, où est-ce qu'on a, on a dû revenir à la base des choses, et on a aussi réalisé qu'est-ce qui nous manquait comme société aussi. On a manqué un peu le contact humain, on a manqué le voyage, on a manqué cette exploration humaine et le contact de personne à personne, comme aujourd'hui, que j'apprécie d'ailleurs. Donc, c'est cette réflexion qui est venue suite à cette solitude. Je voulais faire un album piano solo. C'était la seule façon, de toute façon, de créer un album en pleine pandémie.
Et il y a l'image
également, le film de Néo-Réalité, qui est une image très, très artistique d'une femme sous l'eau qui aussi vit un peu le tourment de ce questionnement existentiel de la vie. Et voilà, c'est très philosophique, Néo-Réalité. C'est un peu le regard sur un monde qui est malheureusement inaccessible parce que nous sommes un peu dans une prison spirituelle que la COVID nous a fait vivre. Et c'est aussi une porte vers cette possibilité de redéfinir l'important de ce qui est moins important. Donc voilà, je pense que Néo-Réalité, c'est cette volonté de finalement d'une forme de liberté.
Néo-Réalité est fruit de la pandémie. És també la fruita d'una reflexió profunda, és un tornar a la base de les coses, és una reflexió en la qual he interpretat les mancances, tot el que vam trobar a faltar durant la pandèmia, el poder viatjar, el poder-se trobar amb els amics, amb la família, i efectivament és un piano solo, perquè és un piano solo perquè estava sol, és una reflexió filosòfica, és una mirada sobre un món que passa a ser inaccessible.
Steve, moltes gràcies per haver vingut. Ja he dit abans que estava molt content, molt honorat i molt content que estiguis aquí. I aquesta nit, evidentment, estaré al Teatre Auditori escoltant el concert Neorealité i veient la teva actuació. Moltes gràcies i torna més vegades.
On attend tous que tu reviennes très, très, très vite et souvent.
Merci beaucoup de votre accueil, c'est très très touchant et j'invite la belle communauté de Sant Cugat à être présente ce soir à ce concert unique.
Merci. Convido a tot Sant Cugat a estar present aquesta nit a aquest concert únic.
Ara hem sentit una mica el Mastic a Duo que actuaran avui al Torreblanca, però sentim Flying, i Flying també és una peça de Steve Barakat. I marxem, aquest programa ja s'acaba i tornarem la setmana que ve. I amb què tornarem la setmana que ve? Tornarem segurament, espero, amb música.